Ràdio Estel. Són les 11 del matí.
Molt bon dia, són les 11 del matí. Els parla Joan Trias. El Procicat acaba de decidir mantenir durant 7 dies més, fins diumenge 28 de febrer, les mesures vigents per lluitar contra la Covid-19. Tot i això, hi ha una certa flexibilitat i es reprenen les activitats extraescolars d'esport escolar i lleure educatiu per als infants, això sí, d'educació infantil i de primària. I és que, segons Salut, baixa la pressió hospitalària a Catalunya. Hi ha 91 ingressats menys a planta i 3 menys a les UCI. A més, s'han notificat 1.814 nous contagis i 37 noves defuncions. El risc de rebrot segueix baixant, està a 264, però segueix pujant la velocitat de contagi a 0,86, una centèsima més. I pel que fa a la vacunació, el continent africà ha superat aquest divendres els 100.000 morts per coronavirus, que representen el 4% del total mundial, segons ha confirmat el Centre de Control i Prevenció de Malalties de l'Àfrica. El continent afronta la segona onada mentre es prepara per accelerar el desplegament de vacunes. I el president de França, Emmanuel Macron, proposa que Europa i els Estats Units donin el 5% de les seves vacunes pel Covid-19 als països en desenvolupament. Portarà la proposta a la propera reunió del G7, que serà aquest mateix divendres. I atenció, perquè fa el tema de la vacunació, perquè també el president de la Comissió Pontifícia de l'Estat de la Ciutat del Vaticà, el cardenal Giuseppe Bertello, va signar un decret amb mesures per afrontar l'emergència de sanitat pública, en la qual s'explica que hi haurà sancions econòmiques a qui no es compleixi aquestes normes, com la mateixa de la vacunació. Si es persisteix, es podrà arribar a acabar la relació laboral pels que no tinguin comprovades raons de salut. Encara més notícies, mentrestant a casa nostra i pel que fa a les manifestacions dels darrers 3 dies en suport al raper Pablo Hasél, després de la nova polèmica per l'ús de projectils de foam per part dels Mossos, l'entitat de defensa de drets humans, Iridia, ha demanat discutir sobre el model policial en una comissió parlamentària, defensa que cal millorar els sistemes de control, avaluació i investigació del cos de Mossos.
Ràdio Estel.
Denominacions d'origen, experiències gastronòmiques, destins amb bon gust i tot el que fa feliç al teu paladar t'espera els dissabtes a les 11 del matí a Trotamundos. T'ho expliquem tot perquè no et perdis cap tast.
Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Us espero amb els 5 sentits cada dissabte a les 11 del matí a Ràdio Estel.
Si has de fer front a un feixuc tràmit legal o un conflicte jurídic, ja siguis autònom, empresa, treballador per compte aliena o consumidor, els advocats i assessors de Digestum Legal t'ajudaran. Digestum Legal, un despatx multidisciplinar amb prop de 40 anys d'experiència que presta serveis professionals amb rigor i compromís per una bona gestió i defensa jurídica. Truca al 93 265 78 44 o contacta'ns mitjançant les xarxes socials. Digestum Legal, defensa jurídica integral.
Ràdio Estel.
Avui més que mai, a la Fundació La Caixa acompanyem els qui més ho necessiten. Lluitem perquè tots els infants tinguin les mateixes oportunitats. Ajudem els que tenen més complicat aconseguir una feina i treballem per prevenir la soledat de la gent gran. Ho hem fet abans, ho fem ara i ho continuarem fent. Fundació La Caixa.
Per una vida més fàcil, descomplica't. Però la vida és com és, amb sorpreses, imprevistos i complicacions. A Fiat Assegurances portem més de 85 anys fent més fàcil la vida de les persones. A cada necessitat, una solució. Vida, invalidesa, accident, estalvi, jubilació, salut, viatges, empreses i professionals. Fiat Assegurances. Trobar-nos és fàcil. 93 327 0945. 93 327 0945.
Delicatessen. Soc el Toni Guerrero.
Soc el Fèlix Serraclara.
Comencem.
Delicatessen.
Bon dia, hereus i pubilles que ens escolteu arreu Catalunya. Comença Delicatessen, el magazín dirigit per Toni Guerrero. I avui toca cultura, toca lírica, toca cinema. Això és la lírica i molt més. El magazín cultural de Delicatessen, a càrrec de qui us parla, Fèlix Serraclara. Al control tècnic tenim en Jordi Carretero, prenent cura per portar a bon terme aquest programa. Amic que ens escoltes, si creus que la cultura és el millor vehicle per apropar gent i cultures, si creus que la bona música és el millor mitjà per enllaunar bons records, queda't amb nosaltres perquè la lírica i molt més és el teu espai radiofònic. El tenor Enrico Caruso serà protagonista del programa d'avui. Va néixer a Nàpols el 25 de febrer de 1873. Va ser el cantant més popular en qualsevol gènere durant els anys 1920 i va ser un dels pioners de la música enregistrada. El seu gran èxit de vendes, el seu capacitat extraordinària de comunicació, la seva veu fora de sèrie, aclamada per la seva potència, bellesa, riquesa de to i tècnica superlativa, el converteixen en el famós, en el més famós cantant d'òpera de tot el segle XX. Enrico Caruso, criat a Nàpols amb una família pobra de 7 fills, primer es va convertir en part del cor de la seva parròquia, i com el seu pare, ja a la jove edat de 10 anys, va començar a treballar com a mecànic i després com a treballador en una fàbrica tèxtil. Passava el seu temps lliure, el poc que tenia, interpretant cançons populars a la ciutat i, com no tenia diners per comprar partitures i música, es dedicava a copiar-les i les copiava a la nit, i com a la nit a casa seva tenien també tenia que ahorrar la llum, el combustible de les llums, Enrico Caruso sortia al carrer i a la llum d'una de les poques faroles que hi havia a Nàpols es dedicava a la nit a copiar les partitures que li interessaven. Aquest és Enrico Caruso. A l'edat de 22 anys, Caruso ja va debutar i a partir d'allà va començar una carrera que el va portar al cim de tots els cantants del seu moment, de tots els gèneres, i el va convertir en el gran cantant d'òpera que va ser. Amb el seu estil de cant, Enrico Caruso va fixar un estàndard influint en pràcticament en tots els tenors que han vingut en els anys darrers de Caruso, tant italians com a francesos. La seva carrera, que va anar 25 anys, del 1895 fins al 1920, va incloure el rècord de gairebé 900 aparicions al Metropolitan Opera de New York, teatre que va ser el seu regnat absolut. Home molt solidari, quan els Estats Units van entrar a la Primera Guerra Mundial, el 1917, enviant tropes a Europa, Caruso va fer una gran tasca de caritat durant el conflicte, recollint diners per causes patriòtiques relacionades amb la guerra, donant concerts i participant amb entusiasme en diverses emissions radiofòniques. Enrico Caruso havia demostrat també ser un hàbil i dur home de negocis, dels que van arribar a Amèrica amb les mans a la butxaca i va obtindre una enorme fortuna. Va posar bona part dels seus ingressos pels drets d'enregistrament i honoraris per cantar en un tot seguit d'inversions. Es calcula que després de la guerra, el 1918, els impostos que va pagar Caruso pels seus ingressos ascenien a més de 150.000 dòlars de l'època, una autèntica fortuna. Repeteixo, Caruso va ser sempre un home solidari i respectuós amb totes les seves obligacions com ciutadà resident als Estats Units. Caruso va tindre 4 fills, i un d'ells va ser cantant, també actor, Rodolfo, i un altre actor, Enrico Caruso Jr. Cap a finals de la guerra, Caruso, després d'una primera experiència matrimonial que va acabar en separació, va festejar a una jove de 25 anys de l'alta societat americana, la Dorothy Park Benjamin. Era filla d'un ric advocat de patents de New York i la Dorothy es va convertir en el gran amor de la vida de Caruso. Tot i que el pare de Dorothy ho desaprovava, la parella es va casar un 20 d'agost de 1918. Van tenir una filla, Gloria Caruso. Dorothy va escriure 2 biografies de Caruso i els llibres inclouen moltes cartes de Caruso a la seva esposa. O Sole Mio és una cançó napolitana del 1898 amb lletra de Capurro i melodia de Eduardo Di Capua. La versió original està escrita en napolità i ha estat portada a diferents idiomes al voltant del món i interpretada per un gran nombre d'artistes lírics, principalment tenors, entre els quals es destaquen els històrics Caruso, òbviament, Beniamino Gigli, Aureliano Pertile, Tito Schipa, Giuseppe Di Stefano, Mario Lanza i més actualment Alfredo Kraus, Plácido Domingo, Luciano Pavarotti o Josep Carreras. També ha estat interpretada per artistes vinculats al món del rock, aquest O Sole Mio. En especial, pues, és molt coneguda la versió que va fer Elvis Presley, It's Now or Never. Caruso, Nàpols, el sol mediterrani, ens interpreta com ningú la cançó napolitana més famosa del món, un cantant, el sol de Nàpols, que és el sol mediterrani, en la solar veu d'Enrico Caruso. Era la veu d'Enrico Caruso interpretant O Sole Mio.
Heu estat pensant les darreres hores o els darrers dies quin és l'estat de salut del vostre cotxe?
Planxa, pintura, mecànica, electricitat, TAC, tot per passar la ITV. T'oferim els millors serveis. Els nostres clients i amics són els que ens representen. Planxisteria Glòries, carrer 2 de maig 200. Us oferim el nostre mail, auto@planxisteriaglòries.com. Telèfon 93 231 02 53.
Gràcies per la vostra confiança. Planxisteria Glòries.
Pulpo Dasso, empresa dedicada a la compra-venda de pop. Especialitzats en la venda a restaurants i també bullit en el seu propi suc per particulars. Per gaudir-lo a la gallega amb patates, a la planxa, guisat i molt més. Pulpo Dasso. Troba'ns a Instagram i per telèfon o WhatsApp al 610 30 23 69. David Sánchez Orozco us atendrà per qualsevol dubte o comanda. Enviaments en 48 hores. Pulpo Dasso, els especialistes en pop.
Enrico Caruso tenia merescuda fama de ser un gentleman. Li agradava vestir bé, el bon menjar, i era, a més, una companyia agradable i alegre. A New York, on passava la major part de l'any, era considerat una autèntica superstar. Era un personatge a Amèrica i especialment a New York, un personatge famós més enllà del seu art, la seva veu i el seu cant. Penseu que el New York Times li dedicava cada dia una petita nota d'agenda social informant el que feia a diari Caruso, on anava a menjar, amb qui, on anava a sopar, si sortia a comprar roba, tot el que feia Caruso. Hi havia, amb aquesta relació New York Times-Caruso, Caruso regalava cada dia al New York Times. Caruso, hem de dir que era un gran dibuixant i era especialment un gran caricaturista, i regalava cada dia al New York Times una caricatura amb un tema o un personatge d'actualitat, seguint capdavanter també amb el que després la premsa escrita va ser una tradició, com és il·lustrar amb caricatures o vinyetes parts de l'actualitat. Amb això va ser capdavanter amb el New York Times Caruso. De fet, el Xavier Cugat, un altre català universal, també gran caricaturista, em va explicar que va ser l'Enric Caruso en persona qui, quan es van trobar a Mèxic, qui li va, d'alguna manera, encoratjar i li va transmetre el seu estil de fer caricatures. És a dir, que va passar aquesta tradició de l'Enric Caruso al nostre Xavier Cugat. I parlant de relacions de la Caruso amb altres catalans il·lustres, anem a compartir una petita anècdota. A l'Hipólito Lázaro, cantant català, persona al contrari que el Caruso, que era una persona humil com tots els grans artistes, a l'Hipólito Lázaro, que no és que fos mal artista ni molt menys, però era una persona que tenia una mica els clixés dels tenors, la vanitat, el pensar que era el millor del món. Es van trobar una vegada que cantava Hipólito Lázaro al Metropolitan de Nova York, es van trobar als passillos del teatre, es va creuar amb l'Enric Caruso, que era absolutament el rei indiscutible i absolut. I a l'Hipòtel Lázaro li va voler, d'alguna manera, picar. I li va dir, ¿ya se ha enterado usted del gran éxito que he tenido ayer por la noche en el Metropolitan? I Enrique Caruso, sempre a l'alçada de les circumstàncies, simplement li va contestar: si no fos vostè un gran tenor, no estaria cantant al Metropolitan. Bé, Enrico Caruso va tindre també una gran amistat amb el seu company del Metropolitan, el barítono Antonio Sciotti. La seva esposa Dorothy, amb les seves memòries, deia que una de les grans aficions del Caruso era el col·leccionisme. Portava un scrapbooking en el qual Caruso enganxava tota mena de records i retalls que li interessaven, des de fotografies, entrades, tíquets, etc. També va tindre una valuosa col·lecció de segells, de monedes, de rellotges, de tabaqueres antigues. Tabaqueres antigues, sí. Caruso era un fumador empadernit dels cigarrets egiptes. Això, pues, també aquest hàbit combinant amb la manca d'exercici físic i el seu calendari intens d'actuacions, una temporada després de l'altra, va malmetre la seva salut i va contribuir a desenvolupar una pneumònia que acabaria molt tempranament amb la seva vida. Enrique Caruso va morir el 1921 en plenitud de facultats, als 42 anys, amb una pleurisia que es va complicar. De fet, Enrico Caruso, intuint que no tenia solució i que moriria, va deixar New York i va tornar a Nàpols perquè volia morir i ser enterrat a Nàpols. I, efectivament, als pocs dies d'arribar a Nàpols, es va hospedar a l'Hotel Vesuvio, a la suite de l'Hotel Vesuvio, on va morir. Aquesta suite del Vesuvio, que va estar conservada per l'hotel com una mica de santuari, malauradament va ser destruïda amb un bombardeig a la Segona Guerra Mundial i ja no existeix més aquesta habitació on va morir Enrico Caruso. Enrico Caruso va ser enterrat com els nobles napolitans, és a dir, embalsamat i amb una urna de vidre, com una mena de Blancaneus, el que va provocar un peregrinatge constant i morbós de gent que venia de tots els indrets d'Itàlia amb els gramòfons i es posaven a escoltar les seves gravacions al voltant de la tomba, fins que la seva viuda va decidir traslladar-ho a una tomba tradicional i posar fi a aquesta costum una mica morbosa. Com a curiositat, cal destacar que només un film, el 1951, ha intentat retratar la seva figura. Curiosament, El gran Caruso, de Richard Thorpe, en la pell de l'actor i cantant nord-americà Mario Lanza. Suposa una biografia convencional, però amb atractius, i, de fet, aquesta pel·lícula va fer néixer la vocació de més d'un cantant famós, com, per exemple, Josep Carreras. El 1986, Lucio Dalla escriuria la cançó Caruso, en honor a Caruso. Aquesta cançó va ser interpretada també per Luciano Pavarotti, com sabeu. Enrique Caruso va ser el primer cantant de la història en realitzar enregistraments sonors de cançons. Durant la seva carrera va realitzar prop de 260 enregistraments i va guanyar milions de dòlars amb la venda dels seus discos de vinilo de 78 revolucions. El 8 d'abril de 1904 va gravar Mattinata, la cançó de Ruggero Leoncavallo, que es considera com la primera cançó composta exclusivament per ser gravada. Anem a escoltar ara, amb la veu d'Enrique Caruso, Mattinata. era la veu d'Enrico Caruso cantant la primera cançó composta exclusivament per ser gravada, Mattinata. Hem de dir que a l'època de Caruso aquesta gravació és del 1904, les condicions d'un estudi de gravació no tenien res a veure amb el que són actualment. Per això, de fet, hi ha matisos i diferències d'unes gravacions de l'època de Caruso amb un curt espai d'anys, no? Pensem que, per exemple, pues, es gravava davant d'una espècie d'embut i per no saturar la gravació, el cantant es tenia que allunyar quan cantava amb molta força i apropar quan cantava amb menys força. Vull dir, això dona una idea de la dificultat també interpretativa amb aquestes condicions de gravació.
Clínica Gené. Us assabentem la nova adreça. Carrer Marià Cubí, número 110, telèfon 93 253 0433. 93 253 0433. Gràcies per la vostra confiança. Clínica Gené, els teus dentistes des de 1947.
Avui més que mai, a la Fundació La Caixa acompanyem els qui més ho necessiten. Lluitem perquè tots els infants tinguin les mateixes oportunitats. Ajudem els que tenen més complicat aconseguir una feina i treballem per prevenir la soledat de la gent gran. Ho hem fet abans, ho fem ara i ho continuarem fent. Fundació La Caixa.
Bé, amics urgents, estem arribant a la fi d'aquesta primera mitja hora de programa i no podria faltar la zarzuela, i anem a escoltar un fragment de La Rosa de l'Azafrán del Jacinto Guerrero. La Rosa de l'Azafrán, esa flor arrogante que nace al salir el sol y muere al caer la tarde. La Rosa de l'Azafrán ens presenta l'amor impossible entre Juan Pedro i el ama sagrario, per la qual Juan Pedro treballa. La distància social i la relació laboral entre Juan Pedro i Sagrario fa impossible el seu amor en una època i ambient rural molt inflexible i molt condicionada per les classes socials. Aquesta muta atracció sense possibilitat de realitzar-se farà que Juan Pedro s'allunyi i marxi a viure en un altre poble, on l'atzar el portarà a substituir el fill desaparegut de Don Generoso, un home ric i important que, afillant Juan Pedro, li donarà els estatus necessaris per finalment poder casar-se amb el seu amor a l'ama Sagrario. Escoltem el duo d'amor impossible entre Juan Pedro i Sagrario en les veus de Manuel Ausensi i Teresa Berganza.
Lo que usted me pide es muy fácil de sentir y es difícil de explicar.
Creo que sentir amor es el mismo que aprender nuevos modos de cantar.
Mejor lo explica el ama de lo que yo sabría.
Oírlo de tus labios quisiera todavía.
Reírse quiere el ama del rústico gañán.
Quién sabe si al oírte mis ojos llorarán. Dime qué palabras canta el hombre a la mujer cuando le habla con amor.
Temo que la desengañe.
Si tú quieres de verdad, has de ser muy encantador.
Manchega, flor y gala de la llanura, manchega, te quiero. Por tus ojos y por tu boca te quiero. Tus ojos son alegres como cantaré de ciego. Tus labios son tan dulces como la miel del romero.
Dicen del cariño que todo lo hermosea y que la hermosa envidia la suerte de la fea. Comprendo al escucharte que quieres de verdad y que ella esté orgullosa de su felicidad.
La Rosa de l'Azafrán, dúo Sagrario Juan Pedro, en les veus de Manuel Ausensi i Teresa Berganza. Bé, amics oients de Delicatessen, arriba el moment de passar la segona part del programa d'avui, al món del cinema. Us deixo una vegada més amb en Miguel Fernando Ruiz de Villalobos, qui us ha parlat fins ara. Félix Serraclara us espera la propera setmana, aquí, a l'espai cultural de Delicatessen, la lírica i molt més.
Ràdio Estel. Una forma de ser. Qui et fa sentir? Qui escoltes i t'escolta? Qui et fa companyia? La resposta, sempre, Ràdio Estel. Necessites algun producte de salut natural per tothom? Aquest és el número per comprar els complements alimentaris del programa. 669-56-17-68. Repetim més a poc. 669-56-17-68. Els teus productes en 24 hores a casa, sense desplaçaments ni esperes i amb la millor atenció. Truca ara al 669-56-17-68 i recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial en la compra per telèfon de qualsevol producte de Laboratori Osmind. Truca al 669-56-17-68 i digues que ens escoltes. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmind.es.
Ràdio Estel.
Tot el cinema i més, amb Miguel Fernando Ruiz de Villalobos.
Hola, molt bon dia, benvinguts a aquesta mitja hora de Delicatessen de Ràdio Estel aquest divendres 19 de febrer del 2021. Com sempre, amb l'ajut indispensable del Jordi Carretero, el control de so i el muntatge musical, i també fer de productor, perquè sense ell aquest programa no podria sortir. Gràcies per la vostra atenció. La veritat és que el cinema està malament. Aquest divendres, dia 19, tan sols 3 estrenes a tota Catalunya, 3 pel·lícules per mi bastant fluixetes. Les comentaré, les citaré tan sols perquè no val la pena ni parlar d'elles. Una és Entre nosaltres, una història de dues zones, de dues dones grans, una història d'amor i de sentiments. Nueva Orden, una pel·lícula mexicana sobre un bon futur bastant fotut. I l'altra és una altra pel·lícula interessant, direm interessant, però que és molt discutible també, que tracta d'una dona que torna a Vietnam perquè hi havia, diguem, adoptat una nena vietnamita que ha mort i vol trobar a la seva mare biològica. A partir d'aquí, bueno, una pel·lícula bastant discutible, ben interpretada, ben dirigida, però bastant discutible, i ja dic, una pel·lícula que ha quedat una mica, jo diria, desfasada ja. Se titula 14 dies i 12 nits, i ja dic que és una pel·lícula menor. Per tant, avui vull dedicar bona part d'aquest programa a dues entrevistes. La primera serà amb un bon actor de cinema, un home que fa cinema, que fa teatre, que fa televisió, que és un home d'aquí, de Barcelona, un home de Catalunya, que a més té una carrera internacional perquè ha fet moltes pel·lícules fora de Catalunya. Es diu Víctor Soler I cal recordar que, a més de ser barceloní, pues ha treballat en pel·lícules importants com En el corazón del mar, una magnífica pel·lícula de l'any 2015 que tocava el tema de com va escriure la novel·la Joseph Conrad de Moby Dick. També ha fet pel·lícules com No mataràs, recordem la pel·lícula de l'any 2020, de l'any passat, que va tindre molts premis, que és una pel·lícula molt candidata als premis que es podran donar aquest any, tant sigui Goyas com sigui en Gaudí, i que ell fa un petit patel de segurata. Després també ha fet diferents sèries com Transportes, El Inocente, i també En Moros a la Costa, que és una TV movie, i La monja guerrera, que és una televisió de l'any passat. No sé si tenim ja el Víctor Soler amb nosaltres. Víctor, bon dia, gràcies per estar amb nosaltres i felicitats per la teva tasca.
Molt bon dia i moltes gràcies per convidar-me a xerrar.
No, faltaria més. A veure, jo vull parlar amb el Víctor Soler, que tu et consideres, a veure, un actor de caràcter, un galà, com et veus tu?
Jo diria que més actor de caràcter.
De caràcter, sí, perquè has fet personatges molt diferents. Has fet personatges d'època, i ara parlarem de l'últim que has fet, que em sembla molt interessant. Has fet d'homes, de negocis una mica dolents. I has fet de pares amb problemes. Vull dir, hi ha un, no sé si un curtmetratge, però tens una seqüència amb un nano fent d'un pare d'aquests que abusen dels fills, bastant dur.
Sí.
Últimament has fet, per mi, el que és molt interessant, sobretot pel personatge que interpretes, que és la minissèrie, suposo que és una minissèrie, no? La llum i la clau.
Sí. Sí, de fet, sempre he fet personatges, com em deies, una miqueta tèrbols o, doncs, d'això, pares que tenen problemes. Aquesta escena que deies del pare abusador és d'una pel·lícula que es diu No cresques, que es va rodar a Tenerife i tal. I també hi ha hagut personatges d'època, no?
Com aquest que has fet, que és el Rafael de Casanova en aquesta pel·lícula, en aquest minissèrie de La llum i la clam que ha dirigit Sergi Lara. Això, quan lo vas rodar? Fa poc? Durant la pandèmia? Com ha estat el rodatge?
Això és un projecte que va iniciar BNC, de fet, amb l'Ajuntament de Sant Boi, que van decidir fer, com que no es podien fer el que és el, diguéssim, el tema de Reis, no?, la cabalgata.
Sí.
Llavors, amb l'Ajuntament i BNC van decidir fer una minissèrie que tingués un tema una miqueta nadalenc i que estigués vinculat amb Sant Boi. I llavors, doncs, durant abans del desembre o just abans, amb una mica de pressa, es va decidir, doncs, fer aquest rodatge d'aquesta minissèrie, en què bàsicament és una història d'un noi, doncs, que té unes dificultats perquè s'ha perdut la clau que dona l'entrada als Reis Mags a Sant Boi, no? I llavors s'aprofita, doncs, per fer tota una mica de petites commemoracions de personatges històrics o de la...
En aquest cas tu feies de Rafael de Casanova. Clar. Vull dir, amb el fet que et van tindre que preparar i caracteritzar, no?
Sí, no, va estar molt bé perquè vam estar gravant el que és el museu de Rafael de Casanovas a l'Ajuntament de Sant Boi.
Sí.
I llavors, clar, arriben els personatges que estan buscant la clau secreta de la ciutat i de sobte els hi apareix, a l'època actual, el Rafael de Casanovas.
Ah, que bé. Què és el...
És una sèrie una mica fantàstica, és maca, i de fet la van estar projectant als cinemes de Can Castellet durant aquests Nadals a Sant Boi. I llavors, doncs, va estar molt bé perquè era una manera, doncs, això, doncs, que la gent i els nanos, doncs, poguessin veure una història una miqueta entretinguda, ja que no podien tenir la cabalgata de Reis, no? I ho vam gaudir molt. La veritat és que fer Rafael de Casanovas al museu del Rafael de Casanovas, doncs, va ser una sensació molt maca. Amb el Sergi Lara va ser molt, molt maco, també, jo dirigint-te i intentant treure tots els matisos possibles del personatge. I a més fèiem un altre personatge, també feia d'un altre personatge que és com el cap del magatzem, que és una mica cascarràbies.
Mm.
Vam combinar els dos papers. Llavors ara aquesta projecció que es va fer durant aquests Nadals de Can Castellet ara ja passa a ser una websèrie, diguéssim, que de fet si anéssiu a la web, als oients que la volguessin veure... a la web de l'Ajuntament de Sant Boi.
Està bé.
Està
penjada. Quant dura aquesta minissèrie? De quants capítols?
Són 5 capítols de 4 minuts, és a dir,
sí.
4 capítols, perdona, de 5 minuts, no arriba a 20 minuts, i és molt agradable de veure, la veritat, perquè pots veure el primer capítol, que són 4 o 5 minuts, després veus el segon, està, diguéssim, a lo que és l'Ajuntament de Sant Boi, i podreu veure Llum i la Clau, i són entretinguts, la veritat, estan ben fets.
Cal recordar que el Víctor Soler, el seu veritable noble és Víctor Esteban Soler, que és com... Primer et signaves així als primers papers, després has agafat ja el cognom de la mare i et dius Víctor Soler, diguem artísticament. Has fet molts curtmetratges, també estàs molt ficat en el món del curtmetratge, que per mi és un espai molt important, perquè d'allà surten grans actors, grans directors i grans gent del cinema, grans professionals que siguin productors, directors de fotografia, etc, etc. És cert la importància del curtmetratge en la vida d'un actor i d'un director de cinema?
Sí, per mi en particular és importantíssim, perquè jo sóc un actor que vaig començar tard, diguéssim.
Sí, vas començar el 2012, no?
Sí, sí.
Has fet un carreron en pocs anys, vull dir, estem parlant de 8 anys tan sols.
Sí, sí, la veritat és que amb aquests 8 anys, doncs sí, he pogut fer dues pel·lícules de Hollywood, he pogut sortir a sèries de Netflix... Però la veritat és que la meva formació no ha sigut de teatre, ha sigut bàsicament doncs, anar fent tallers d'actuació, etc. Llavors, el que ha sigut els curtmetratges ha sigut unes experiències que et donen tables, i a part és que és fer una pel·lícula en petit, com el seu nom diu, no? és un short film, no? Un curtmetratge. I jo sempre els he gaudit, de fet ara que hi ha una miqueta més de bajón amb tot el tema de la pandèmia, aquest any doncs estem a febrer, doncs els últims 3 mesos igual he fet 3 curtmetratges que també ara també es faran, no? Sobretot amb gent de l'ESCAC, els últims cursos, i està molt bé perquè també veus directors novells, no? Que estan començant.
O sigui que tu, des d'un punt de vista professional, estàs molt obert a que qualsevol jove director o que estigui estudiant direcció en alguna escola de cinema et cridi tu disposat a treballar amb ell.
Sí, és una cosa que passa amb certa freqüència, i si no estic rodant una cosa, doncs...
Sí, evidentment, professional, que cobris i tot això, ho fas, diguem...
No, ara he hagut de dir que no a un curtmetratge molt interessant, perquè en principi hi ha un projecte d'un doncs, llargmetratge que s'ha de rodar d'aquí uns mesos, i he hagut de dir que no.
Però... Que és secret i no es pot dir, però és un llargmetratge.
Sí. Exacte.
A rodar aquí a Catalunya o fora també per la resta de l'estat o fora per l'estranger?
De fet, és una producció internacional, però que es rodarà aquí a Catalunya.
Bueno, tu tens un avantatge, mirant el teu currículum, sí, de que parles molt bé a l'anglès nord-americà, francès, eres molt multillenguat, a part del català i, evidentment, del castellà. Suposo que això et va ajudar molt a fer En el corazón del mar, que per mi és una molt bona pel·lícula, no ha tingut bones crítiques, però jo penso que aquesta història de com Conrad va escriure el Moby Dick és molt interessant. I tu feies un paper de mariner allà, no?, si no recordo malament.
Jo era el mariner, un dels mariners espanyols, el capità era el Jordi Mollà, i jo era l'arponero, diguéssim, que és l'equivalent al Chris Hemsworth.
A la novel·la, sí.
I jo soc doncs, a l'espanyol. I sí, la veritat és que parlar anglès doncs, t'ajuda molt, perquè avui en dia les produccions són internacionals. El Ron Howard, el director, doncs quan em va fer el càsting, doncs clar, tot era en anglès, ni que el paper després parli en castellà, doncs volen saber si et poden dirigir...
Clar, si comprens el que el director et vol marcar o els companys del rodatge, i tens que saber bé l'idioma, això està claríssim, sí.
Exacte, llavors això obre les portes, i et dic que avui en dia les produccions són absolutament internacionals, fins i tot les sèries d'avui en dia, que està, per exemple, la Vancouver Media, que està fent... ha fet La Casa de Papel, o ara White Lines s'ha rodat en anglès. Llavors ja tot es barreja molt. Hi ha molts, gent de producció que només parla anglès, actors que també tenen que parlar anglès, ni que al final es gravi en castellà o en català o en anglès. Moltes vegades els idiomes al set són...
Som en anglès, que diguem, seria l'idioma més universal, a part del castellà, en països llatinoamericans, però evidentment, pràcticament tots els rodatges, te vas a Romania, te vas a Rússia, te vas a Iran o te vas a Xina i es parla anglès, és evident.
Sí.
Això t'ha ajudat molt, suposo. I curiosament cal dir que el Víctor Soler, el Víctor Esteban Soler, ve del món de l'esport, perquè tu eres esportista, no?
Bé, tinc unes quantes vides.
No? Tens unes quantes vides. Bueno, explica les teves vides, a veure. Quantes vides tens? Malgats, 3, 4...
Sí. Havia fet atletisme, i jo soc de l'any 70, i clar, hi havia tota la il·lusió de poder anar als Jocs Olímpics pel 92, i llavors havia competit amb el Fermín Cacho i amb altres...
Caramba, noms importants de l'atletisme espanyol, no?
Sí, 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 però clar, no arribes, no? I et lesiones i veus que no pots ser atleta, no? Llavors, doncs, ho deixes, no? Perquè has de guanyar-te la vida. Llavors, després passes al món de la...
I has trobat la interpretació com una eina important per tu, no?
Per mi és com la culminació d'una vida, perquè jo no m'atrevia, jo... Sempre m'hagués fet moltíssima il·lusió actuar des de jovenet, però no tenia vergonyes físiques.
Lo típic. I en canvi eres un gaperes, si em permets, vull dir, que pots anar de galant. Suposo, sí, Víctor, que estàs esperant el teu moment de fer un paper protagonista, no?
Sí, sí. La veritat és que m'agradaria, per exemple, alguna sèrie, doncs, o de TV3, o espanyola, o internacional, però sí...
O de qualsevol plataforma. Se llame Netflix, Movistar, sí. HBO, el que sigui, no?
Sí, però també entenem que és un camí i has d'anar acumulant experiència. Però sí, jo crec que ara estic preparat per poder... Sobretot alguna sèrie, algun paper regular, amb un cert protagonisme, la veritat és que m'agradaria molt. I sí, sí, estem preparats per això, és el gran pas.
Ara, pues,
sí.
Pues a veure si surt, perquè el Víctor Soler se lo mereix, és un actor magnífic, i a més és una persona molt amable amb els mitjans de comunicació, molt oberta. Penso jo que es pot dir que és un bon amic, i per tant et vull agrair la presència aquí a Delicatessen, aquí a Ràdio Estel, per parlar de les teves feines, dels teus treballs i del teu futur, que penso i desitjo que sigui molt bo. Víctor Soler, moltes gràcies, una forta abraçada i fins a sempre.
Molt bé, gràcies.
Ens parlem més endavant. Adéu-siau.
Perfecte.
Bon dia, adéu.
Pulpo Daso, empresa dedicada a la compra-venta de pulpo, especializados en la venta a restaurantes y también hervido en su jugo para particulares, para disfrutarlo a la gallega con patatas, a la plancha, guisado y mucho más. Pulpo Daso, encuéntranos en Instagram o por teléfono o WhatsApp al 610 30 23 69. David Sánchez Orozco os atendrá para cualquier duda o pedido. Envíos en 48 horas. Pulpo Daso, los especialistas en pulpo. Per una vida més fàcil, descomplica't. Però la vida és com és, amb sorpreses, imprevistos i complicacions. A Fiat Assegurances portem més de 85 anys fent més fàcil la vida de les persones. A cada necessitat, una solució. Vida, invalidesa, accident, estalvi, jubilació, salut, viatges, empreses i professionals. Fiat Assegurances. Trobar-nos és fàcil. 93 327 0945. 93 327 0945. Missatge de Clínica Gené pels pares i mares, perquè cuidin d'ells mateixos i perquè ensenyin els seus fills a cuidar-se. Sabeu que el vostre fill o filla pot heretar les càries dels pares? Confieu en Clínica Gené Odontòlegs. Hem canviat d'adreça. Carrer Marià Cubí 110, 93 253 0433. Repetim, 93 253 0433. Clínica Gené. Gràcies per la confiança.
Clínica Gené, els teus dentistes des de 1947.
T'imagines un paladar que se senti molt agraït i feliç? El Romero de Salamanca, el millor pernil de gla únic al mercat. El Romero de Salamanca, paletes i centres ibèrics d'engreix i de gla. Assortiment de talls a màquina i ganivet. Pernils d'alta qualitat i prestigi. El Romero de Salamanca, també embotits ibèrics. elromerodesalamanca.com. Truca'ns al 93 350 5102 o envia'ns un WhatsApp a 637 52 40 98. El Romero de Salamanca, a la teva botiga de proximitat. Tot el cinema i més, amb Miguel Fernando Ruiz de Villalobos.
I ara vull recomanar un llibre magnífic, un llibre de conte que es diu La gente no existe, i que ha escrit la periodista i escriptora barcelonina Laura Ferrero. Doña Laura, bon dia i moltes gràcies per estar amb nosaltres.
Hola, bon dia, gràcies a vosaltres.
No, a tu, i sobretot felicitats pel teu tercer llibre. Recordeu que ja aquesta autora té dos llibres importants que van ser molt ben rebuts per la crítica i pels lectors, com Piscines vacías, i què vas a fer con el resto de tu vida? Aquesta pregunta és molt important, eh? La gente no existe. A veure, jo volia analitzar el títol. Jo interpreto, si em permets interpretació, de que no dius la gent, sinó que dius que el que existeix és les persones. No sé si va per aquí.
Jo crec que en el fons és una pregunta que s'ha de fer al lector, saps? De fet, aquests són 17 relats que crec que tenen una cosa en comú, que és que es plantegen per l'existència, no? Quant del temps que estem aquí, estem realment aquí, no? I no estem fugint en les nostres projeccions cap al passat, no? Perquè està clar que tots morim, però no sé si tots estem vius, saps? És
una... Vaja, és que dura comences!
És una mica més profund, va per aquí el tema.
Sí, bueno, cal dir que aquests 17 contes o relats són molt durs, eh? A mi, el de Muchas Posibilidades, que és el que obre el llibre, m'ha semblat impactant, m'ha encantat, a la resta també, però és que comences ja donant un cop de puny al plexo solar, que es diu, i deixant una mica ja tocat al lector. Es podria dir que tens una mirada, no vol dir negativa, però... una mica pessimista de cara a lo que són aquesta gent que no existeix, que podem ser tots?
Jo no crec, o sigui, no crec que sigui pessimista. Jo crec que a tot aquest...
O massa realista, no ho sé si es pot dir massa realista.
Realista, però no et sembla que aquests relats estan com acabats i els deixo, o sigui, oberts. No és allò el típic i foren felices. I com...
No hi ha el happy end, diguem, del cinema comercial o de les llibres, o dels llibres per deixar content al lector. Estic d'acord amb tu amb això, no? Exacte. Deixes punts suspensius perquè cada lector faci la seva, interpreti la seva. Estic d'acord.
Clar, i d'alguna manera és aquí en aquests tres punts suspensius on realment està per mi l'esperança. Mm-hmm. Saps? Perquè en el fons aquests personatges els hi passen coses, però al final és quan arriben a una conclusió, quan es fan una pregunta, i per mi és a partir de llavors que comença la història. Saps? Vull dir que són finals que són començaments. D'aquesta manera, més que pessimista, jo crec que és molt realista, no pensar que a la vida no hi ha finals ni començaments, que total, o sigui, sempre estem tornant, o sigui, acabant i tornant a començar coses, no? Mm-hmm. I crec, a mi em sedueix aquesta idea, saps? Que la literatura el que fa és preguntes.
En quina vida el fer de periodista, cal dir que ja escriu molt a publicacions com ABC Cultural, El País, La Vanguardia, El País Semanal, és a dir, més com a articulista, no? T'ha ajudat a tindre aquesta capacitat de síntesis que tenen aquests 17 contes?
Jo no ho sé si és la capacitat, o sigui, el tema de ser periodista, sinó que jo crec que quan fas relat has de pensar que has d'intentar dir... tot el que puguis en un espai molt reduït. No és com en la novel·la, que pots tirar, jo què sé. Si no et surt això, pots estar pàgines i pàgines explicant una cosa. Crec que el repte del relat és que es condensi, no? Així que, a més que el periodisme, o així que crec que és un gènere bastant diferent, o sigui, tots aquests relats, i que siguin així com curts, i que siguin continguts, per mi n'és d'una... o sigui, d'una cosa que m'he plantejat molt, no? Que no s'obri, bueno, o és el que he intentat, que no s'obri, no ni una paraula, però que sigui lo más medido possible, saps? Mm. Tots aquests relats.
Bueno, és la dificultat que té el creador de paraules, l'escriptor o l'escriptora, de donar, diguem, la dimensió exacta, no? I utilitzar les paraules exactes, els conceptes exactes. De tots els contes, qui és el més personal? Perquè sempre diuen que els autors sempre projecten... més ara, suposo que estàs d'acord que hi ha molt autoficció, és a dir, que la gent escriu molt de les seves experiències i després lo projecta en un llibre. En aquest cas també hi ha coses personals de la Laura Ferrero?
Hi ha tres relats que són autobiogràfics, totalment, i que són aquests... Hi ha dos que són com un obituari quan van morir els meus avis, i després hi ha un retrat del meu pare. Més enllà d'això, que aquests són com molt familiars, no? I tampoc me n'amago, vull dir, els noms són els mateixos, vull dir, és com que d'alguna manera és sin trampes, saps? I d'alguna altra manera també un autor sempre està present en el que escriu, vull dir, encara que sigui perquè el que t'atrau i el que t'interessa no deixa de ser una cosa que t'estàs plantejant tu, no? Però, o sigui, vull dir que hi estic en tots els relats, però més visiblement en aquests tres que et deia.
Bueno, perquè en aquest cas són autoficció, per dir-lo així, no? Mi padre en Atocha, parles del teu pare, per tant, estàs projectant en certa mida parts molt íntimes de la teva relació amb el pare, o quan van morir els avis estàs també projectant a nivell narratiu, literari, moltes emocions personals, que no has creat un personatge com en altres contes, no?
És autobiogràfic, més que autoficció. O sigui, no...
Bueno, autobiogràfic, digue-li com vulguis. Vull... Pensa que saps que ara és un gènere que s'ha posat molt de moda, no? Sí. L'autoficció.
Fa uns anys, des de que va aparèixer aquest el noruec, aquest el Nausgaard, crec que va ser com, ja va haver una espècie de boom. Vull dir, almenys jo tinc aquesta...
Sí, sí, no, jo també com tu, sí. De que s'ha fet una mena de boom. Bueno, suposo que... Tu creus, donat que tu també escrius opinió, és a dir, que estàs molt al dia de lo que està passant a la societat actual, penses que la societat actual en general, no parlo tan sol del nostre país, de Catalunya, de la resta de l'Estat o d'Europa, en general hi ha com una mena de desorientació íntima, personal de l'ésser humà, ja que parles de que la gent no existeix o la gent no existe?
Jo crec que estem tots bastant desorientats des de fa molts anys, però clar, jo crec que sempre ho hem estat. El que passa que abans teníem uns elements que ens ordenaven més la vida, com era la religió, com que teníem molta menys llibertat, vull dir que eren coaccions, no? I d'alguna manera, ara tot això ha desaparegut i sí que sento que en algun punt, clar, ens estem replantejant molt més les coses perquè tenim l'espai per fer-ho, saps? I crec que això és 100% una cosa bona, però també ens hem de trobar. Saps? Vull dir que ara mateix tenim tantes possibilitats i ho podem fer realment tot i crec que això també ens paralitza, no? I crec que per això estem una mica més desorientats. Mm. Bueno, clar, i des que va començar la pandèmia...
Encara més, sí. Escolta, Laura Ferrero, suposo que tens molts projectes que no es poden parlar perquè els autors diuen que si es toca el que s'està pensant o el que s'està més o menys escrivint o creant, no s'ha de parlar. Però sí vull fer-te una pregunta, perquè la Isabel Coixet, de la teva literatura, ha dit, con su delicadeza, ingenio y sensibilidad, este libro me se devora. Cada historia es un descubrimiento, un reconocimiento, una aventura. Esto referido a tus anteriores libros. Isabel Coixet és una coneguda directora de cinema. Hi ha alguna proposta de portar algun llibre teu o algun conte teu al cinema?
Home, tant de bo, però no.
De moment no.
T'agradaria?
Perquè tu també fas de guionista, no?
Sí, clar que m'agradaria. M'agradaria inclús adaptar jo alguna obra, o sigui, alguna de les, dels meus relats o alguna novel·la així al cinema. Però, perquè sempre em faria molta il·lusió, perquè jo soc molt cinèfila, però de moment encara no hi ha res a fer.
Ets molt cinèfila? Està bé, perquè jo em dedico a fer crítica de cinema també. A veure, qui són els teus directors, diguem, que t'apropa més a lo que tu escrius, no el que t'agrada més, que això seria ja molt personal, sinó des d'un punt de vista creatiu. Quins són els directors que s'apropen més al teu tipus de mirada literària sobre la gente que no existe? El Woody Allen, per exemple, no?
No, mira, si t'has fixat en aquests relats, hi ha un relat que es diu Verano...
Sí.
17, que és una resposta a la òpera prima de la Carla Simón, uh-huh. Verano 1993. Bueno, estiu 1993. I llavors, clar, doncs, per exemple, amb aquesta cineasta comparteixo, o sigui, aquesta pel·lícula em va marcar. Vull dir, hi ha pel·lícules que no saps per què arriben en un moment de la teva vida i et canvien la manera d'estar en el uh-huh. present, doncs perquè són un mirall, doncs perquè t'hi veus reflexat. Però el tema dels directors, la veritat que em va canviant molt segons el moment, però ja dic, la Carla Simón, recordaré sempre aquesta pel·lícula.
Mm-hmm. Pues esperem que el cinema també miri cap a la Laura Ferrero, tant sigui en aquest últim llibre de contes, La gente no existe, com la seva obra anterior, que hi ha de tot, novel·la i conte, i bueno, i la podeu seguir en mitjans de comunicació escoltant i llegint els seus articles. Laura, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres, felicitats per aquest nou llibre, molt d'èxits, i una pregunta, l'has escrit en castellà, sortirà versió catalana?
No. L'he escrit en castellà i en principi és així, o sigui, no hi haurà versió en català.
Pues bé, recordar que l'ha editat Alfagora en la seva col·lecció Narrativa Hispànica, Laura Ferrero, La gente no existe. Gràcies, Laura, una abraçada.
Gràcies a vosaltres.
I moltes felicitats, fins a sempre.
Vale.
Adéu-siau.
Heu estat pensant les darreres hores o els darrers dies quin és l'estat de salut del vostre cotxe?
Planxa, pintura, mecànica, electricitat, TAC, tot per passar la ITV. T'oferim els millors serveis. Els nostres clients i amics són els que ens representen. Planxisteria Glòries, carrer 2 de maig 200. Us oferim el nostre mail, auto@planxisteriaglòries.com. Telèfon 93 231 0253.
Gràcies per la vostra confiança. Planxisteria Glòries.
Avui més que mai, a la Fundació La Caixa acompanyem els qui més ho necessiten. Lluitem perquè tots els infants tinguin les mateixes oportunitats. Ajudem els que tenen més complicat aconseguir una feina i treballem per prevenir la soledat de la gent gran. Ho hem fet abans, ho fem ara i ho continuarem fent. Fundació La Caixa.
Tot el cinema i més, amb Miguel Fernando Ruiz de Villalobos.
I fins aquí el Delicatessen del divendres, aquí a Ràdio Estel, amb l'ajut indispensable del Jordi Carretero. Gràcies, Jordi, bon cap de setmana. Igualment per vostès i el proper divendres. Que tinguin bon cinema, bon teatre, bona cultura en general. Gràcies i fins a la propera setmana. Bon dia.
Si vols tornar a escoltar aquest programa, troba'l a la ràdio a la carta de radioestel.cat.